Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
Jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.
Bon vespre, oients, Ona Codinenca. 24 de gener del 2024, de programa 159 de la sisena temporada. Aquí els estudis d'Ona Codinenca, amb el Toni Capdevila. Bon vespre.
Bona nit.
I l'Albert Rodríguez.
Hem començat una mica espitosos,
sí.
Venga, i freds també. Sí, Déu-n'hi-do.
Ho haurem de fer per escalfament.
Bon vespre.
Molt bones.
Des del control tècnic.
Doncs avui un dia especial, també, un dia de Sant Feliu, que ha tornat a ser festa. I no la festa major del dimecres passat, on es va celebrar la festivitat de Sant Antoni, el sant del desert i patró dels animals que acompanyen els homes. Això dels animals del desert, del sant del desert. Ho vaig descobrir anant a missa per Sant Antoni.
Ah, sí?
Sí, ho va explicar el mossèn i em va fer gràcia. Avui que és una biografia que haurem d'investigar, aquesta de Sant Antoni. Però el que anàvem avui, 24, s'estan inaugurant les jornades Pompeu Fabra, unes jornades on que avui en parlarem una mica, de tot plegat, no ben bé de com han començat, ni del que si farem 5 cèntims del que ens hi trobarem, però parlarem segurament de les dues jornades anteriors que s'han viscut. Farem una trucada i jo crec que serà un programa de patum avui.
Molt bé.
A veure si tot va com ha d'anar.
Esperem que sí, home, esperem que sí.
I
tenim un convidat molt important.
Sí.
I crec que val la pena, ja que el tenim aquí, aprofitar-ho.
Sí, sí, ja anirem desvetllant
sí.
Tot plegat com va. I vam passar a Sant Antoni, que vam parlar el dimecres passat, i jo penso que estarem en Sant Antoni recordat per la pluja de la dansa.
Ostres, sí.
Segur.
No sé si s'havia viscut mai una situació com la del dimecres passat. Toni, tu que tens més memòria...
La veritat és que ara no me'n recordo. El que sí tinc claríssim és que la contemporània va aguantar com va aguantar.
Sí. Es mereixen.
Que estic segur que qualsevol altra cobla no hauria aguantat. Va aguantar la gent, que no va marxar ningú.
També, a la plaça, sí.
Però la cobla va fer un esforç, jo crec, molt important.
Molt.
I això només t'ho farà una contemporània,
sí,
perquè
sí.
Els altres ja et dic jo que no.
Fins a la sorpresa final, vull dir que va estar tota.
Va aguantar,
no.
És que un cop es va acabar la dansa, va anar minçant i pràcticament va parar de ploure.
Va sortir el sol.
És que dius, hosti, sí, també sembla fet expressament, no? Bé, no sé, poder perquè plogui haurem de fer coses importants al poble perquè ens vingui l'aigua, perquè per Reis va passar el mateix.
Sí.
Vol dir que...
Però, doncs, això va ser un Sant Antoni curiós, també.
Sí, no, va anar prou bé.
Va anar molt bé.
Es va veure bastanta gent present entre setmana, sobretot el concert i el ball estava de tope. Molt bé.
Doncs nosaltres seguim i tirem ara endavant amb el programa, que amb una de les coses importants també que estan passant aquests dies, que són les eliminatòries de la Sardana de l'any, van avançant, i ja es va votar per la primera eliminatòria el cap de setmana passat, i ara ja aquest divendres s'activa la segona eliminatòria, i el que tenim nosaltres són les quatre sardanes que sonaran per aquest cap de setmana, que ara jo aquí tenia tancat. Bé, les escoltem i així sabrem quines són, perquè ara no se m'obre el document aquest. Escoltem, doncs, la segona eliminatòria de la Sardana de l'any. Som-hi.
Som Sardana presenta la Sardana de l'any. Segona eliminatòria. Sardana número 1. Putxons, de Ferran Carballido. Cobla Sant Jordi. Sardana número 2. Jordi, amunt i crits, de Jaume Riu. Cobla Sant Jordi. Thank you. Sardana número 3. Els músics santallencs. De Jesús Santaliestre. Cobla Sant Jordi. Sardana número 4. Unint els cors amb les mans. De Xavi Pinyol. Cobla Sant Jordi. Thank you. Hem escoltat una nova eliminatòria de la 34a edició de la Sardana de l'Any.
Doncs,
la segona eliminatòria.
Quatre sardanes més, ja
quatre sardanes més.
Els Puixons, del Ferran
Carvalido.
El Jordi Amunt i Crits, del Jaume Bou.
Jaume Riu.
Els Amics Santallencs, del Jesús Santa Llestra.
Santi Llestra.
I la quarta, Unint els Cors amb les Mans, del Xavi Pinyol. Quatre sardanes més.
Quatre sardanes més que hi ha qui ho guanya.
També ben complicades de votar. Com...
Sí, cada setmana és un patir, això. Però al final te n'has de decidir amb una, perquè és que si no, no... No, clar, són totes molt maques, però clar, acabes de decidir en quina és la que t'agrada més.
Sí, sí.
Normalment nosaltres sempre agafem les més balladores. Hi ha gent que agafa les més tècniques, aquí cadascú...
Hi ha gustos per tot.
Exactament, hi ha gustos per tothom. Però és curiós el Santi Llestre que no sol fer gaire sardanes. El Santi Llestre havia sigut el director de la Salvatana durant més de 20 anys. Uh-huh. I ara va plegar i ara veig que fa una sardana que ja mirem de trucar aviam
si
podem parlar amb ell, home.
Molt bé. Doncs... Seguim endavant amb el programa. Ja comencem a entrar en matèria ara una mica, abans de passar el sabies què de l'entrevista, i tenim a punt una peça, que és una peça curiosa, que és la Oda a Pompeu Fabra, que es va... és el compositor, no el recordo, però el buscarem, i es va estrenar el... fa 2 anys amb la primera edició de les Jornades Pompeu Fabra i tenim una versió que es va estrenar aquí a Sant Feliu per tenora i acordió que, si ho tenim a punt, doncs que soni la música, a veure què us sembla. Endavant.
Thank you.
Doncs Oda Pompeu Fabra, de l'Albert Carbonell, que va ser un dels actes les primeres jornades Fabra, que va ser també un detall. Aquest noi estava vivint als Estats Units, va coincidir que estava per aquí aquells dies i es va oferir a venir a refer un arranjament amb el Jordi Comas Olives, que toca l'acordeó, també un fabrista o un entusiasta de Fabra molt potent. I va ser un acte que van gravar aquí a Sant Feliu
amb el Valentí
de
la tenora
de la Juvenívola.
Exacte.
I va ser un acte molt molt lluït també de la jornada.
Sí, va agradar molt també, eh? És que el Pompeu Fabra està agafant molt de força aquí a Sant Feliu. Jo crec que mai havíem tingut unes jornades tan fortes i tan importants com estem tenint, i aquest any, pel que he estat llegint tot el seu programa, crec que serà molt, molt important, eh? Molt important, eh?
Entrem en matèria, tirem el Sabies què i passem a la trucada que tenim a l'espera, a veure què us sembla. Albert. Doncs ja tenim la trucada a punt i avui ens fa molta il·lusió el fet de parlar de les jornades Pompeu Fabra, saludar en el Lluís Puig i Gordi. Lluís, bon vespre.
Molt bon vespre.
Conseller de la Generalitat a l'exili, és així, oi?
Sí, de moment això sembla, sí.
No sé si estàs per terres que catalanes de França o voltant...
En aquest moment sí.
Més amunt d'Europa, doncs...
Això. En aquest moment sí, però vaig i vinc.
Vas i vens. Molt bé, doncs jo estic amb el Toni Capdevila, que és el company que ens fem al Bar de Sardanes.
Molt bona nit, Lluís.
Molt bé.
I benvingut.
Molt bona nit.
I l'Albert també és el que ha fet, el tècnic que ens fa de suport, que ha fet la trucada d'entrada. Escolta'm, jo, ens fa molta gràcia parlar amb tu per... Bé, d'entrada, em permets, oi, que tutegi?
Sí, perfectament, i tant.
Ens hem conegut personalment i m'agafo aquesta confiança. Que tenia una pregunta molt simple de fer, perquè veient la biografia que tenim a la Wikipedia, el Lluís Sardanista, quin records té el Lluís de la sardana? O aquest bé, quan diem sardana?
Home, era molt jove, fa molts anys.
Sí, oi?
Vaig formar part d'una colla de sardanes a Terrassa, el Corovell, els Minyons en Serrat. I el record era que, gràcies a aquella activitat, cada cap de setmana sortíem, que no hi havia gaire oferta cultural, tampoc, en aquelles èpoques. Estic parlant dels anys, principis dels 70. Per tant, per mi aquell moment va ser una obertura a viatjar i conèixer poblacions, gent de les colles sardanistes, etc. No? I després tinc un segon record, molt més recent, perquè el 2000... Em sembla que és del 2015 al 2017, entro a formar part com a músic de la banda de música de Matadepera i sortosament de tant en tant allà en els concerts també hi tocàvem alguna sardana. I també m'agradava molt poder-les interpretar en format de banda. Entremig he ballat sardanes moltes vegades en places i a plecs i festes majors, eh? Però aquests dos moments són els més forts, evidentment, clar.
Bé, és això, que el programa en diem va de sardanes i procurem, quan fem entrevistes així, una mica que la gent ens expliqui els seus records i, evidentment, segurament que tu en tenies.
Bueno, de records n'hi podríem afegir més, perquè recordo algunes ballades de sardanes a Brussel·les durant l'exili molt emotives, però molt, molt, molt. I més quan sentimentalment estàs més afectat, diguem-ne, doncs que han vingut algunes vegades coples i sardanistes a Bèlgica i poder participar en ballades allà, doncs també són moments molt intensos, no?
Són emotius.
El fet de l'exili fa que augmenti enormement el sentiment d'implicació amb la música i la dansa amb la sardana, no?
Bé, doncs el programa aquest sona dimecres, nosaltres l'estem gravant, són coses que a vegades no les expliquem, però avui ho expliquem una mica perquè els oients ens tinguin en context. I el Toni, crec que volies dir alguna cosa, oi?
No, bueno, més que res li volia preguntar quina sardana és la que més li recorda o li agradaria escoltar, perquè podem intentar buscar-la i posar-li.
Home, una de sola és molt difícil.
Bueno, ja ho sé que és complicat.
Però, no, te'n diré dues, poseu la que pugueu, o la que vulgueu. Amb la banda Matadepera sempre m'agradava molt, jo tocava el saxo soprano i feia el de solista amb la sardana Somni, que és preciosa, és una de les sardanes molt més boniques.
Sí, molt maca.
I, estant aquí a l'exili, quan estic per Catalunya Nord, vaig poder assistir no fa gaire a un concert de sardanes de Pau Casals, una d'elles Sant Martí del Canigó, no cal dir-ho, que el musicòleg explicava cada una de les peces, es va explicar que el mateix Pau Casals la va subtitular com a sardana de l'exili. Ja era bonica, però sí, i m'agradava la sardana Sant Martí del Canigó, però encara sabent això, un gran compositor mundialment famós com en Pau Casals, que va composar aquesta bellíssima sardana, doncs encara amb més motiu, no? Per tant, em quedo amb aquestes dues.
Molt bé, doncs anotat.
Anotat i intentarem posar-te-la, perquè, més que res, perquè hi Ja que la vols tu, doncs cap problema, sí. Per nosaltres no tenim...
Bueno, igual són molt escoltades, ja, eh? No sé si les poso molt sovint, aquestes dues.
No, però aquestes dues són sardanes que no... Que per molt que les hagis escoltat sempre...
No caduquen.
Exactament,
Els oients que tenim no enrenyaran per posar aquestes sardanes.
No, què va.
A vegades enrenyen per peces que poso jo. Sí, però per aquestes dues no enrenyaran. Escolta'm, i seguint, una altra cosa que et volíem que ens expliquessis. Sabem del cert que amb les jornades Fabra, des del primer dia, des del minut zero, vas dir ok, endavant i el que faci falta. Què han significat per tu aquestes jornades Fabra que es fan aquí a Sant Feliu de Codines? Què et representen?
Bé, primer, alegria per ser el Vallès. Jo sempre parlo del Vallès gran, l'occidental i l'oriental, però per mi que es facin coses al Vallès és important. I que en moments compromesos i en moments difícils o complicats, social, políticament, econòmicament, per molta gent, que hi hagin creacions de projectes nous és molt apassionant pel món de la gestió cultural. Per tant, en el moment que em van parlar de fer aquestes les primeres jornades, de seguida em vaig il·lusionar. Evidentment vaig dir el que faci falta, però el que faci falta des de la meva poca operativitat. En tot cas, sí que vaig recolzar-ho amb tot el que vaig poder. Sé que les segones edicions va ser molt difícil, i aquí també vaig mirar de també fer unes quantes gestions, perquè semblava que estaven a punt d'ensorrar-se el projecte, no pas per ganes dels organitzadors, sinó per institucions o entitats que donaven suport. I sembla que ara això s'ha fet un gir i agafa una nova volada, una nova dinàmica, i per tant aquestes terceres edicions espero que siguin molt, molt potents. Que la feina, no cal dir-ho, del lligam de Sant Feliu de Codines, d'on Pompeu Fabra perdés a l'exili, fins a Prada, lloc on viu els últims anys de la seva vida i on és enterrat, doncs jo crec que és el que més satisfet n'estic per la part que quan estem a Prada puc ser-hi, de fer aquest link, d'aquest enllaç entre és la població de Sant Feliu on va sortir i la població que finalment el va acollir els últims anys de la vida, no? I més en els moments que estem visquent, de constants atacs a la llengua, tant pel poc ús que se'n fa o per les atzavades polítiques que veiem a les Illes Balears i al País Valencià en aquests moments, o el sistema judicial a Catalunya també, sempre fent sentències en contra del català, no? Per tant, Pompeu Fabra és una figura que és fantàstic que tinguem ja aquí aquesta tercera edició d'aquestes jornades.
Doncs sí, no, som coneixedors del suport que hi dones i s'agraeix que vius amb la poca operativa que tens, doncs déu-n'hi-do del que has pogut
ajudar.
Jo anava a dir apretar.
Ajudar. Entre tots s'ha de mirar sempre de fer les coses.
No, que no es pot perdre mai la tasca, la... Com era la frase de Fabra, ara se m'ha quedat en blanc. La que hi ha a la tomba, no es pot perdre mai la tasca i l'esperança, no?
I l'esperança, exactament. Molt ben dit.
Si alguna cosa... Som els catalans, són tossuts, eh?
Sí.
Alguna cosa tenim que és que són molt tossuts.
Sí, agafem-ho com a cosa bona.
Exacte, com a cosa bona, exactament, ho dic per cosa bona.
I un altre punt que ja l'has anat comentant durant la conversa, però ara que esteu vivint aquest exili de que fa ja 7 anys ja...
No, sis anys i uns quants mesos, ja sé. Sí.
Anem cap al 7è. La pregunta era paral·lelismes que hi puguin haver avui en dia, 2024, amb el que va viure el mestre Fabra, el mestre Casals i tants exiliats que van haver de passar amb la dictadura franquista. Quins paral·lelismes hi podem trobar?
L'únic paral·lelisme que hi ha és un estat espanyol que no consenteix els anhels de llibertat del poble català. per la vivència de l'exili, evidentment, no hi ha cap comparació ni amb, diguem-li, ni amb... L'any 39 no hi havia telefonia mòbil, no hi havia targetes electròniques de pagament de diners i no hi havia la facilitat de viatjar. Familiars, amics, per feina, tota la gent que ha vingut a Bèlgica o que ens hem trobat a Catalunya Nord, això era molt, molt difícil l'any 39, però impossible, no? Amb les fronteres tancades, a més,
clar, clar.
Per tant, no hi ha paral·lelisme a nivell humà. A nivell emocional, suposo que tothom que ha marxat a l'exili, no només del 39, sinó també dels anys 70, la gent del moviment de l'MDT, del PSAN, de Terra Lliure, tota la gent que es va exiliar també al 92, la persecució prèvia als Jocs Olímpics. Suposo que tota la gent que ha hagut d'emprendre el camí de l'exili ha patit de formes diferents, però en el fons sí que un sentiment de ganes de llibertat i de ganes de trobar justícia, segurament ens podríem sentir plegats. Però, evidentment, les condicions de vida i viatjar, com us dic, no tenen res a veure. Alguns diuen que som uns exiliats VIPs. Doncs, bueno, sí, doncs mira, qui vulgui tastar el que és un exiliat VIP, ja ho sap, que ho provi. En tot cas, no li desitjo a ningú. I sempre diem que en el nostre treball pel país ens agradaria que fóssim l'última generació de persones de Catalunya que haguessin hagut de marxar a l'exili. No sé si ho aconseguirem, però fora bo.
Serà complicat, eh? Serà complicat perquè des d'allà baix ens tenen la mida presa i no es deixaran fer ni un pas sense que ells ho autoritzin.
Com que som tossuts...
Ah, exacte. Has tornat a venir cap a mi. No, mira, ara he entrat a la Wikipedia i et mirava el teu perfil i m'he equivocat i m'he anat al perfil espanyol. Jo normalment sempre agafo el català, eh? I
bueno, igual diu animalades, no ho sé.
I no, és que no té res a veure el que passa amb l'espanyol amb el que posa el català. M'he anat llavors al català i he pensat, és que no em quadra, sobretot la part final del 2017 cap aquí, eh? O més endavant, potser...
Ja m'ho miraré.
Mira tu, perquè és que no ho acabo d'entendre. El que va escriure això, el que va escriure en espanyol, va estar...
No sé qui ho ha fet, ni un ni l'altre, eh?
I al canvi el català, doncs, ho deixa d'una altra manera. Bé, no, jo només et volia fer una pregunta més. Què els diries a aquestes persones que diuen que estar a l'exili és, bueno, això que dius tu, VIP, en comparació dels que han estat a la presó? Com si estar a l'exili sigués una cosa... bueno, que sembla que s'estigui allà de meravella, no?
Ja. Mira, no m'hi vull entretenir gaire amb aquest tema, no? Perquè cadascú sap el seu, cadascú té unes situacions familiars, personals, de relacions diferents, amb edats diferents, i tothom ha entomat el que li semblava. Jo que si veig i n'estic orgullós és perquè sempre havíem dit que un lema que el president Puigdemont va donar a conèixer que era persistir és vèncer, o persistir és guanyar. I jo sí que veig que 6 anys després, al moment que es convoca una roda de premsa, el 5 de setembre, recordo la data, on Puigdemont presenta quines condicions calen per poder començar a negociar amb Madrid, hi havia tantes càmeres de televisió internacionals, tants fotògrafs i tants periodistes, com la roda de premsa que vam viure el 31 d'octubre del 2017, quan acabàvem d'arribar a Brussel·les. I jo penso que si un conflicte, per dir-ho així, intern entre Catalunya i Espanya, 6 anys després segueixen notícia, és estrany, eh? Perquè no hi ha gaires temes que aguantin en primera pàgina de portades aquest nivell informatiu, no? Per tant, haver persistit aquests anys no vol dir que hagués guanyat tot, però sí que es reconeix de mica en mica que ens ha donat una postura de força, evidentment, gràcies també no cal dir els resultats electorals del 23 de juliol passat, no? Uh-huh. Però no només la reivindicació, també el convenciment d'haver de resistir, d'haver d'aguantar tot el que calgui més perquè la solució no sigui un tema personal, sinó que sigui un solució a un conflicte.
Això us ho heu guanyat vosaltres amb la vostra feina aquí dalt, eh? Vull dir, des d'aquí esteu fent molt bona feina i aquest, això de que ara se'n parli i se'n vagi parlant, això és cosa totalment vostra. No sé, Ramon, si...
No, ara que comentaves això, els resultats electorals, creus que el fruit de tot plegat, la llei d'amnistia, com la viviu des d'aquí fora?
Com... Bueno, amb preocupació per si no acaben amnistiant-se totes les persones que s'han d'amnistiar.
Clar.
En definitiva, sabem com... com aquesta judicatura espanyola és capaç de tergiversar els textos fins a uns límits inverosímils, no? Per tant, no m'amoïna tant el que acabi dient la llei, que suposo que els que hi entenen no fan tot el millor que poden i més, sinó que com l'acabaran interpretant. Perquè fins ara sempre han interpretat les lleis com els hi ha convingut. Ja en el propi judici de l'1 d'octubre, vol dir que no és cap novetat el que estic dient. Però, per tant, jo penso que hem de pensar més en veure que fins a quin punt està disposat a no complir una llei aquest sistema judicial. Ja ho veurem, no tarda, ja no falta gaire.
Molt bé, esperem-ho.
Esperem-ho. Mentrestant, nosaltres estarem aquí fent les jornades, intentant recordar en el Fabra i esperem que tu des d'allà també puguis rebre, si més no, l'abraçament nostre des d'aquí. Que sàpigues que no esteu sols.
El meu desig d'unes fantàstiques jornades i a partir de la setmana que ve començar a pensar en les quartes.
Sí.
Exacte.
Ja ho fem, ja ho fem. Bé, que a les segones ja es va dir que a veure si ens podíem veure a les terceres, doncs a les quartes sí que... Esperem que estiguis a la inauguració.
Que pugui venir cap aquí.
Del 2025.
Veurem. Esperem-ho, sí.
A veure com va. Lluís, moltes gràcies per l'estona.
Moltes gràcies a vosaltres i una salutació a tots els oients de Ona Codinenca.
A reveure, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Lluís.
Doncs seguim amb el programa, que no tenim gaire estona per més. És el que passa quan fem entrevistes i més... aquesta d'avui jo crec que ens mereixíem tenir una conversa una mica més extensa.
És una llàstima que encara estiguem en el 24, encara estiguem així.
En el primer quart de segle.
Hòstia, tu,
del segle XXI.
No ho entenc, francament.
Igual que fa 100 anys.
Sí, sí, sí. Ja no vull parlar de les guerres, però encara em poso pitjor.
No cal, no cal.
No val la pena. Va, anem a parlar de sardana, som-hi.
La sardana de l'exili, que era el subtítol que va posar el mestre Casals a Sant Martí del Canigó, a petició del conseller Puig, doncs a veure si us agrada.
Thank you.
Sant Martí.
Sant Martí, el Canigol, mestre de Pau Casals.
Exactament. Una sardana molt sentida, ja l'hem escoltada moltes vegades. I avui és més sentida que mai, perquè venint del Lluís, doncs, esclar, sembla que costi més d'empassar aquesta sardana. Però bé, és una gran sardana d'en Pau Casals, que no sé què voleu que us digui d'en Pau Casals, sembla que en vam parlar, llarg i estès, que podríem continuar parlant, perquè és una persona que té aquí, bueno, 3 o 4 pàgines.
No te l'acabes.
Que no te l'acabes, exactament. A més, deus acabar néixer al Vendrell i el 1876 i que, evidentment, va morir fora d'Espanya, el 1973 a Sant Joan de Puerto Rico.
Puerto Rico.
Un gran violacentista i gran pedagog i que va portar el català per tot el món, deixant a Catalunya, doncs, a dalt de tot.
Ahir en català. No?
Ahir en català, exactament.
A la conferència de l'ONU.
Exactament, correcte.
Doncs seguirem amb l'agenda, no?
Doncs anem-hi.
A veure què toca
què fem
el cap de setmana per anar a ballar sardanes.
Arriba l'hora de ballar sardanes.
Bé, doncs anem a veure com podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Començarem dissabte. Dissabte, 11:45, tenim una ballada amb la ciutat de Girona, a Olot. I a mateix Olot, a la tarda, tenim un concert a les 6 de la tarda amb dues cobles, la ciutat de Girona i la principal d'Olot. Això és dissabte. També a Agramunt. A Agramunt tenim, en el pavelló Firal, també tenim un acte de 28a nit de la sardana, amb còctel i va, tot un combinat de colles de sardanista, tota una sèrie de coses. Passa que no ens diu la copla que és. Això és a les 7 de la tarda. I llavors ja a la nit, ja a les 11 de la nit, llavors sí que tenen una ballada amb dues coples, els Vents de Riella i la Juvenívolo de Garamunt. Després ja saltaríem el diumenge. El diumenge a Òdena tenim una plec. Una pleca amb la Juvenívolo de Sabadell i els Lluïsos Coble. Això a 11:45 del matí. A Figueres tenim un altre plec, el 78è plec de Santa Pau de la Calçada, amb Foment del Montgrí, a les 11 del matí. A Barcelona, al parc de la Guineueta, a 11:45, una ballada amb la Copla Mediterrània. També tenim a la Garriga una plec, la plec de la Garriga, el plec d'hivern, el desè plec d'hivern, amb les coples, la principal de Llobregat i els mongrins. A Santa Eugènia de Berga, a 16:45 de la tarda, una ballada a la Festa dels Tonis. No ens diuen quina copla tenen. A Besalú tenim una altra ballada a les 5 de la tarda amb el Foment amb la copla Foment del Montgrí. I, per últim, a Sant Llorenç de Cerdans, una altra ballada amb la copla Tres Vents. Bé, el que us diem sempre, entreu a somsardana.cat, allà busqueu l'agenda i aquí us trobareu per remenar. Podeu buscar també concursos de colles, podeu buscar el que us vingui més de gust.
I per completar l'agenda, tenim les jornades Fabra del cap de setmana, que qui vulgui anar a ballar sardanes, que vagi a ballar sardanes, per descomptat, però qui es vulgui quedar aquí a Sant Feliu, doncs també té un cap de setmana complert. Recordem que s'han inaugurat avui 24 les jornades amb un acte molt protocolari. Ha vingut l'alcalde de Prada de Conflent, l'Ives Delcor, l'alcalde de Sant Feliu, en Pol Cabotí, i també han assistit la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, la Maria Teresa Cabré, i el vicerrector de la Universitat Pompeu Fabra, el Sergi Torné, i el president de la Universitat Catalana d'Estiu, el Jordi Casasses. I s'han fet un recital amb poemes dedicats al mestre Fabra, que ha recopilat en Jordi Mir, que ja l'hem entrevistat també aquí a la casa, que és un pou de Pompeu Fabra. Aquest senyor sap tota la vida del mestre. I segueixen amb el divendres, que es fa un taller d'iniciació a la Wikipedia amb el Robert Garrigós, també un company d'aquí a la casa, per poder fer articles i veure com funciona això de la Wikipèdia. Vull dir, si podem entrar a corregir la Wikipèdia espanyola del Lluís Puig.
Allà, si és possible.
Escribiremos en castellà, no? Ja està. I pel 27 de gener, el dissabte, doncs segueixen els actes a les 12 del migdia. Es fa una ponència que es diu... El títol és Es pot comunicar ciència en català? El rol de la terminologia des de Pompeu Fabra fins a l'actualitat, que va a càrrec de la Rosa Estopà, que té la càtedra de Pompeu Fabra a la UPF. I després, a la una, una altra conferència, Empoderament lingüístic, una eina per al dia a dia, del col·lectiu Les Cambell. I després ja saltem a la tarda, una conferència amb el Gabriel Bibiloni, que ve de Palma de Mallorca, i el títol diu Pompeu Fabra i descatalanització del català. A les Illes això saben de què va. I a les 6 segueix una altra conferència amb el Josep Piera, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes de l'any passat, que ve del País Valencià. I després acabarà aquest dissabte amb un concert d'en Cesc Freixas i en Roc Casagran, que també pot ser un concert prou simbòlic. I després el diumenge hi ha una taula rodona, que aquí sí que hi ha tots els països catalans. La taula rodona és Situació del català als Països Catalans, que tenim el secretari d'Acció Cultural del País Valencià, l'Antoni Gisbert, la Caterina Canyelles, de la Junta de l'Obra Cultural Balear, la Marina Gai, de la Junta d'Òmnium Cultural, i el Guillem Nivet, de la Junta d'Òmnium Cultural a la Catalunya Nord. Per tant, hi ha els quatre territoris de parla catalana representats, i qui conduirà la taula rodona serà la molt honorable presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Per tant, serà una taula rodona que jo recomano que no ens la perdem. I acabat de la taula rodona, en Pau Garcia ens fa una primera aproximació del Fidel Casas Vallcorba. Va ser alcalde codinenc d'Esquerra Republicana, fusellat el 1943. Un fet també bastant desconegut aquí al poble, i a veure què ens explica el Pau del que pot anar trobant de tot això. I saltarem a la tarda amb 4:45 i El cel ens va caure al damunt. És el títol d'un llibre que ha fet l'Albert Forns, que parla del bombardeig a Granollers, a la porxada de Granollers. I tindrem algun testimoni també local que va viure aquests fets. I després, a les 5:20, la Fundació Reixida ens parlarà de Camins de la Llibertat, en Fermí Rubiralta. I a les 6, l'exili català de 1939, en Francesc Vilanova, que és historiador de la UAP. I com a cloenda, doncs, tindrem el molt honorable president Quim Torra, que tancarà l'acte. Per tant, com deia el Lluís Puig, unes jornades que seran
espectaculars.
Crec que molt, molt potents.
I tant.
Tal com es mereix el nom de les jornades, que és una feina que fan molt, molt digna aquest equip que hi ha treballant-hi. Per tant, una agenda completa, això sí, sense ballar sardanes.
No, però també s'ha de parlar d'això, eh? Aquestes coses també s'han de parlar.
I si de casa anirem acabant ja...
Sobretot conèixer la història, és molt important.
Sí, no es pot oblidar.
No es pot oblidar, això.
Doncs anirem acabant ja amb la sardana que ens ha demanat el Lluís de Somni, i nosaltres ho deixarem aquí ja, i us emplacem pel proper dimecres 31, que jo crec que seguirem parlant de les jornades Fabra, i aquí sí que us podem explicar com s'han desenvolupat i com es presenten les del 25, a veure què passa. Sí. Per tant, doncs, moltes gràcies per ser-hi, i us demanem que sigueu feliços i que gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio i, sobretot, moltes sardanes. Fins dimecres que ve.
Thank you.